L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, una jornada més molt cordial. La salutació de qui us acompanya, Domènec Ramal, en el moment d'encetar aquesta repassada a l'actualitat de la jornada en este dimecres 13 de febrer. Des de la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre, encetem un dia més aquesta qüestió, la de l'actualitat, i ho fem com sempre, avançant alguns dels continguts que tot seguit ampliarem en titulars. Un informatiu en el que avui comentarem des d'Alcanar qüestions relacionades amb l'urbanisme municipal, concretament parlant de dos temes d'actualitat, com són el cas Turov i la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana per permetre la instal·lació d'un equipament hoteler a Alcanar Platja. En clau política, coneixerem avui la resposta que Esquerra Republicana de Catalunya a les Terres de l'Ebre ha donat a la defensa que ahir feia dels pactes entre Convergència i Unió, l'alcalde de Tortosa i senador convergent Ferran Bel. Un recorregut el d'avui que ens portarà també a Deltebre per conèixer els canvis que s'han aplicat a la circulació dins del Pla de Mobilitat Urbana. La crònica informativa del dia ens portarà també a Santa Bàrbara, municipi que enguany acollirà la desena mostra de la taula del Sénia. I Amposta, on la comissió de bous treballa ja en la preparació dels actes per a les festes d'este 2013. El recorregut d'avui passarà també per l'Aldea. En este cas, i des d'allà, farem una valoració de la conferència que el passat divendres oferia el catedràtic d'Economia de la Rovira i Virgili. Aquestes i d'altres que tot seguit us comencem a explicar són algunes de les propostes informatives de la jornada. Com hem dit, la d'avui dimecres 13 de febrer, un temps d'actualitat que tot seguit us comencem a explicar.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I obrim ja la pàgina informativa de la jornada. Ho fem anant cap al Canà per tractar qüestions de caràcter urbanístic, qüestions que en les últimes setmanes han portat l'actualitat i la polèmica, en este cas al consistori canareu, sobretot en virtut d'un parell de temes. D'una banda, el cas Turov, aquesta construcció d'una promoció d'habitatges que ara una sentència judicial diu que s'han d'enderrocar a la zona del carrer Bugambílies, al Serramar. Per altra banda, aquesta modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana que l'equip de govern canareu portava a l'últim ple i que no va ser aprovada, ja que al trobar-se en minoria i el vot negatiu dels grups de l'oposició, la qüestió no es va poder, com dèiem, aprovar. Manel Martí, regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament d'Alcanar, parlava d'aquestes dues qüestions. Primerament, d'aquesta proposta d'aprovació de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana que hauria de permetre la instal·lació d'un equipament hoteler a la zona del Montsià Mar, una qüestió que, tot i que, com diem, no es va aprovar al ple celebrat l'últim dijous del mes de gener, ara, novament, demà dijous, es portarà a tràmit a la comissió informativa Alcanar Sostenible de cara a poder polir els detalls i convèncer els grups de l'oposició de les bondats d'aquest projecte. Manel Martí.
Per aportar aquest punt al ple, vam fer una comissió informativa el mateix dilluns, on vaig assistir jo com a regidor i també, en aquest cas, l'arquitecte municipal, en el qual van donar totes les explicacions que se'ns van demanar, i si no se'n van donar més és perquè no es va fer cap pregunta ni cap suggeriment, i que en aquesta mateixa comissió, que va ser dilluns, recordem que el ple era el dijous a la nit, vam dir que estàvem oberts, estàvem a que qualsevol regidor pogués vindre, pogués consultar la informació, pogués consultar el document, fer qualsevol tipus de pregunta tant al regidor com a l'arquitecte municipal com a la secretaria, i que cap dels grups va vindre a consultar aquest document. També ha dit que, bueno, que si té dubtes, que si l'empresa que promou no és la mateixa que farà l'hotel, això jo no sé d'on ho han tret, no és el tema d'ara, no? El tema d'ara és poder qualificar una parcel·la per a aquest ús hoteler, no? I això és el que estem parlant ara i és el primer pas perquè finalment l'hotel pugui ser una realitat.
El regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Alcanar explicava també quina és ara mateix la situació actual en el cas Turov, després que l'última sentència editada per la jutge obligués l'Ajuntament canareu a fer-se càrrec i tutelar el procés d'enderrocament d'aquesta promoció d'habitatges del carrer Bugambília a la urbanització Serramar. Ahir dimarts es complia el primer dels terminis quinzenals que la jutge del cas imposava per a que l'Ajuntament la mantingués informada dels passos que se segueixen de cara a fer complir la sentència. I el regidor d'Urbanisme, Manel Martí, era qui ens explicava concretament quina ha estat l'actuació fins a aquest moment de l'Ajuntament d'Alcanar.
Bueno, el que ha fet l'Ajuntament preparar és, d'acord amb el que han comentat els advocats, és doncs, dues coses, no? Una és fer, diguem-ne, presentar encara un recurs d'apel·lació contra aquesta sentència, però alhora informar a la jutgessa que hem iniciat el procediment, explicant-li un full de ruta clar de quin serà el procediment que farem servir per al compliment de la llicència si és que finalment el recurs d'apel·lació no prospera.
Caldrà veure ara quin és el desenvolupament dels fets. Recordem que aquestes dues qüestions, tant la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana com el cas Turov, seran dos dels punts que contindrà l'ordre del dia d'aquesta comissió informativa Alcanar Sostenible que l'Ajuntament d'Alcanar s'ha convocat per demà dijous a partir de les 5:30 de la tarda. Una comissió que tractarà també d'altres punts d'actualitat com la dació de compte de les actuacions realitzades en l'àmbit del polígon industrial dels Campets o la dació de compte de les comissions de seguiment realitzades en relació al complex esportiu municipal de la Fanecada.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
I seguim ara en clau política. Després de les manifestacions que ahir va fer el dirigent i senador de Convergència i Unió, Ferran Bel, alcalde també de la ciutat de Tortosa, per justificar el manteniment durant tot el mandat dels pactes amb el Partit Popular a les diferents institucions de les Terres de l'Ebre, ara el president de la Federació de l'Ebre d'Esquerra Republicana, Gervasi Aspa, ha qualificat de penosa i erràtica la posició de Bel. Segons Aspa, en un comunicat de premsa fet públic en el dia d'ahir, Ferran Bel confirma una vegada més que la Convergència i Unió de les Terres de l'Ebre és la menys catalanista i més dretana de tot el país. Aspa ha recordat que els pactes de govern entre Convergència i Partit Popular a les institucions de les Terres de l'Ebre fins ara només han servit per donar una normalitat i sobrerepresentativitat institucional al PP que no té i també per aplicar polítiques de dretes. Segons el dirigent republicà, està clar que Ferran Bel vol seguir mantenint una part molt important de vots que té a Tortosa prestats del Partit Popular, d'aquí el mal resultat d'aquest partit a les passades municipals. Per tant, per a Aspa, la posició de Bel és coherent en tant que ell avui representa i lidera la dreta més conservadora i espanyolista de Tortosa. Aspa s'ha mostrat també decebut perquè resulta que aquell que havia de liderar Convergència i Unió de les Terres de l'Ebre cap a posicions de més sobirania i sensibilitat social és aquell que defensa una posició més espanyolista i conservadora. El dirigent republicà ha qualificat l'actitud de Convergència i Unió a les Terres de l'Ebre de misèria nacional. Aspa es pregunta sobre quins interessos amaguen els pactes de Convergència i Partit Popular a les Terres de l'Ebre. Com es pot pactar en plena transició nacional amb aquells que ataquen la llengua catalana, que ofeguen econòmicament Catalunya, que no volen que s'ature l'Euromet a l'Aldea i que promouen un nou pla hidrològic de Conca que deixa sense aigua i futur les Terres de l'Ebre. El president en República recorda també la manca de fermesa que ha tingut fins ara Ferran Bel a l'hora de defensar les Terres de l'Ebre. Gervasi Aspa afirmava en aquest mateix comunicat que si Ferran Bel fos coherent amb el que diu, hauria de dimitir de manera immediata de vicepresident de l'Assemblea de Municipis per la Independència en benefici d'altres companys que sí que creuen i treballen per la independència. Queda clar per a Aspa que no es pot ser alhora vicepresident d'aquesta associació i donar suport als pactes amb el Partit Popular, que és el màxim responsable de la desgràcia del nostre país, de posar en dubte l'honestetat del president Mas i el principal promotor de la deriva anticatalana, uniformadora i centralista.
L'actualitat diària
a l'informatiu EMUTE.
Continuem el nostre recorregut informatiu d'este dimecres i per fer-ho anem cap a Deltebre. Allà s'han produït alguns canvis en la circulació, canvis derivats del pla de mobilitat urbana, uns canvis que ens explica des de Ràdio Delta Lluïsa Bertomeu.
L'Ajuntament de Deltebre està duent a terme algunes de les mesures que proposa el pla de mobilitat municipal elaborat per l'empresa Intra l'any 2007. Es tracta de garantir una mobilitat eficient i sostenible a tots els mitjans de transport, cotxes, motos, bicis, peatons. Després de convertir un tram de l'Avinguda Goles de l'Ebre en sentit únic, permetent aquesta acció eixamplar voreres, habilitar un carril bici i posar-hi aparcaments, ara el canvi de circulació s'ha dut a terme al carrer Havana, concretament entre el tram comprès del carrer Trinquet i el carrer Unió. Aquest s'ha convertit en sentit únic en direcció Jesús i Maria. Amb aquest canvi es millora la mobilitat i, a més, es creen noves places d'aparcament, tal com destaca el caporal en cap de la policia local de Deltebre, Juan José Bertomeu.
A banda de lo que és la zona comercial, l'Avinguda Goles de l'Ebre, que és tota la remodelació que es va fer nova, s'irà a partir d'avui, des del carrer Trinquet fins al carrer Unió, tot el tram del carrer Havana s'irà de sentit únic en direcció a Jesús Maria. No hi haurà problemes com ara teníem de que aparcament se podia estacionar a les dues bandes, doble sentit de circulació, se formaven unes cues de trànsit molt llargues. A partir d'ara serà un sentit únic on el trànsit rodat no tindrà cap complicació i hi haurà un estacionament a la Madrieta de tot el carrer, fins al carrer Unió, perquè la gent pugui aparcar. En un principi no serà zona blava, serà zona d'aparcament lliure i també se limitarà zona càrrega i descàrrega i a poc pues, anirem mirant si podem fer aparcaments de motos, bicicletes... Bueno, s'estan estudiant alguns canvis més, però que en un principi mirarem a veure el funcionament que tindrà el tram que han canviat ara i si veiem que es pot millorar algun carrer més, pues, intentarem canviar-lo, sempre adequant-lo a lo que és el pla de vialitat de la població.
El Pla de Mobilitat de Deltebre pretén harmonitzar la forma urbana i la de trànsit en base a considerar de forma integrada els diversos factors que intervenen en la mobilitat de la ciutat i sense causar molèsties als ciutadans.
Festa de la Carxofa d'Amposta, més que una festa.
Dissabte 23 de febrer, vine a Amposta i gaudeix de la festa gastronòmica per excel·lència.
A més, podràs gaudir de tota l'oferta comercial de la ciutat amb el Fora Estocs a la plaça del Mercat i moltes més activitats per a tothom i perquè puguis passar tot el dia a Amposta.
18a Festa de la Carxofa, un ingredient i 1000 possibilitats gastronòmiques per gaudir al pavelló final de la ciutat.
Vine a la Festa de la Carxofa el proper dissabte, dia 23 de febrer.
Ah, i recorda, fins al 24 de març, jornades gastronòmiques de la Carxofa als restaurants d'Amposta.
L'informatiu EMUTE.
Santa Bàrbara serà la població que enguany acollirà la mostra de la taula del Sénia, un certamen que enguany arriba a la seva desena edició i que se celebrarà coincidint amb el cap de setmana de celebracions en honor al copatró de la població, Sant Gregori. Aquesta és una informació que des de la Plana Ràdio ens porta Josep Roig.
En una reunió duta a terme a Santa Bàrbara fa uns dies es va acordar que el nostre municipi acollirà el cap de setmana de l'11 i 12 de maig la desena mostra de la taula del Sénia, una activitat promocional que porten a terme conjuntament els 27 municipis catalans, valencians i aragonesos propers al riu Sénia que hi formen part. Aquesta mateixa setmana el regidor de promoció econòmica de Santa Bàrbara, Antoni Ollés, ho confirmava des de l'emissora municipal, recordant que el nostre municipi ha participat a totes les edicions anteriors i que ara, finalment, la mostra arribarà també aquí, el que significarà una gran festa territorial omplint tant la plaça Major com el carrer adjacent Verge de Montserrat amb uns 20 estants que mostraran el bo i millor dels productes més representatius dels pobles del territori del Sénia participants. Escoltem Ollet.
Tots els anys se fa una mostra en diferents pobles, aquesta és la desena, i Santa Bàrbara participa a totes en un estant propi que tenim, però organitzar-se al poble és la primera vegada. El diumenge, a partir de les 10, és quan comença la mostra pròpiament dita. En tots els estants, aproximadament solen ser uns 20 estants, o sigui que tindrem pues, tota la plaça i probablement el lateral de l'església, el carrer Verge de Montserrat, ho tindrem tot ocupat. Ja veureu que és molt bonic, està molt animat.
Ollés recordava també que abans de la mostra, el dissabte 11 de maig, tindrà lloc un primer acte de benvinguda amb la inauguració de l'exposició de les oliveres mil·lenàries, la projecció de diversos vídeos, una xerrada i també degustació d'olis.
El dia 11, a les 7:30 de la tarda, al Centre Cultural, se farà un acte d'una hora aproximadament de duració. No puc donar encara massa detalls perquè, bueno, s'ha de concretar, però allí tindrem l'exposició de les oliveres mil·lenàries, que ja la vam tindre al museu fa un parell de mesos, coincidint amb la Fira de l'Oli. Se projectaran uns vídeos de Santa Bàrbara i també del tema de les oliveres mil·lenàries, de l'oli de les oliveres mil·lenàries, i també se farà una xerrada i una degustació d'olis de oliveres mil·lenàries. Tot això serà un acte d'una hora a les 7:30, Centre Cultural, el dissabte 11 de maig.
Ollés també confirmava que està previst que s'envien invitacions als tres presidents de les tres comunitats autònomes que tenen pobles a la Mancomunitat perquè assisteixin a aquesta mostra.
I anem ara cap a Amposta. La comissió de bous d'aquesta població començarà a reunir-se el proper mes de març per tal de començar ja a preparar les festes taurines d'aquest 2013. Unes festes i uns actes que novament tindran alguna retallada sobre el pressupost total, un pressupost que l'any passat va ser d'aproximadament uns 60.000 euros. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, és qui ens amplia aquesta informació.
Doncs segons que ha comunicat el regidor de Governació de l'Ajuntament d'Amposta, responsable també de les festivitats taurines de la ciutat, aquest proper mes de març, ben aviat, començaran ja les reunions de la Comissió de Bous de l'Ajuntament d'Amposta per començar a preparar el calendari i les activitats taurines de les properes festes majors de la ciutat. Un tema que es fa en temps per tal d'anar acomodant el calendari i visitar les ramaderies corresponents per tal d'anar llogant els animals. Ens ho explicava el mateix regidor de Governació, Josep Garriga.
Dimes de març comencem ja la Comissió de Bous a reunir-nos i anar a veure ramaderies per veure els animals que contactarem a les festes majors d'Amposta. I això, com tots els anys, comença a primers de març. La feina de la Comissió de Bous comença a primers de març i acaba a finals d'octubre. Bé, són reunions per ajustar els calendaris, bàsicament per anar a veure els animals, per anar a les ramaderies, com més ramaderies veiem, més animals veiem també i llavors podem triar, i verem com va la cosa i comencem, sí, és evident, comencem a anar a primers de març a fer els viatges ja i les reunions per a preparar tot el que tema de bous per a festes de bous.
El regidor de Governació també ha afirmat que aquest any no s'escaparà de les retallades, també les activitats taurines, al igual que ve passant des de fa ja alguns anys. De fet, el pressupost va passar de 90 a 60 mil euros ja l'any passat i aquest any començarà també amb una petita davallada. Cal destacar que en animals el pressupost en ronda els 30-35 mil euros. La resta de pressupost de la festa taurina és en motius de seguretat.
Heu de veure els meus ulls, estimar les meves mans i contemplar les meues llàgrimes. Vosaltres sou la sal de la terra. Vosaltres sou la llum del món.
Hosana, fill de David! Hosana, hosana!
Jo et conjuro que mos digues si tu ets lo Crist, lo fill de Déu.
Jo el sóc.
Jo sóc innocent de la sang d'est home. Vatos mateixos.
Pare, perdona'ls, perquè no saben allò que es fan.
Del 17 de març al 6 d'abril, Deltebre t'espera per contar-te la història més gran mai contada, la passió.
I parlem ara de qüestions que afecten el municipi de l'Aldea. Amb una grandíssima assistència de veïns i veïnes, el passat divendres, 8 de febrer, la sala de plens de l'Ajuntament Aldea s'omplia per acollir la conferència titulada L'economia de l'Aldea en el marc de les Terres de l'Ebre, passat, present i futur. Una xerrada que va a càrrec del catedràtic d'Economia de la Rovira i Virgili, Juan Antonio Duro. Davant d'una gran expectació, el senyor Duro va fer una repassada de la situació situació socioeconòmica del municipi, l'aldea, i al mateix temps va deixar unes pinzellades de la futura estratègia que ha d'aprofitar les fortaleses de la població per encetar amb garantia el nou context de l'aldea, una vegada entre en funcionament la variant, actualment en construcció. Aquest acte va significar l'inici d'un projecte anomenat Estratègia l'Aldea 21, en què, amb estreta col·laboració amb la Rovira i Virgili i amb la voluntat del govern aldeà de promoure una intensiva participació ciutadana local, s'han d'acabar perfilant les línies d'actuació que marcaran els principis bàsics i els objectius a aconseguir per tal que l'aldea enfronte un futur immediat sense la Nacional 340 i que aquesta llosa de perill que està dipositada damunt del municipi quede esvaïda per una expectativa de millora socioeconòmica de les condicions de tots i cadascun de les aldeanes i aldeans.
Presentació del llibre Gerard Vergès i Príncep, Dimitri Subirat i Sebastià. L'acte tindrà lloc el dissabte 16 de febrer del 2013, a les 7 de la tarda, al Saló de Plens de l'Ajuntament de l'Aldea, on gaudirem de la companyia de l'autor del llibre Dimitri Subirat, amb el suport de la Biblioteca Torres de l'Aldea, Ajuntament de l'Aldea, Regidoria de Cultura i Diputació de Tarragona.
I de l'aldea anem cap a l'Ametlla de Mar. Ivan Carbonell ha estat el guanyador del 21è Premi de Narrativa Vila de l'Ametlla, un premi impulsat des de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament Calero, dotat amb 3.000 euros i que compta també amb la publicació de l'obra guanyadora a través de l'editorial Cosetània. Una informació, aquesta, que des de la Cala Ràdio avui ens porta Olga Tomàs.
Ivan Carbonell, llicenciat en Filologia Catalana i Humanitats per la Universitat de València i professor de valencià de secundària, amb l'obra Els aprenents de Traïdor, ha estat el guanyador del 21è Premi de Narrativa Vila de l'Ametlla de Mar, un premi impulsat des de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, dotat amb 3.000 euros i la publicació de l'obra guanyadora a través de Cosetània. I és que, malgrat els moments de dificultat econòmica, el consistori Calero ha volgut renovar la seva aposta per la cultura en aquesta 21a edició del premi. El que també s'ha renovat és l'alt nombre de participants i el nivell de les obres. De les 24 obres admeses, l'obra de Carbonell va ser premiada per unanimitat per tots els membres del jurat el passat 9 de febrer. El jurat ha estat format per Judit Juncosa, representant de l'editorial, Marta Magrinyà, escriptora de Reus que va guanyar el premi en una anterior edició, Olga Gas, filòloga i professora d'institut, Emigdi Subirat, qui ha rebut recentment el mèrit a les lletres ebrenques, i Joan Rebull, artista local, també va estar, Manel Alarcón, com a secretari. L'acte de lliurament es realitzarà el diumenge 21 d'abril al matí en el marc de la celebració de la Diada de Sant Jordi al Castell de Sant Jordi d'Alfama. En aquest moment també està previst que s'obri la convocatòria del Premi 2013.
I a la recta final d'este temps d'informació parlem avui també de qüestions relacionades amb l'ensenyament. Demà dijous i passat demà divendres tindran lloc les proves d'avaluació de quart d'ESO. A Catalunya hi ha un total de 64.368 alumnes d'aquest curs, dels quals un 5,76% en queda exempt d'una part o de totes les proves. Pel que fa a les Terres de l'Ebre, seran un total de 1.587 els alumnes convocats en aquesta avaluació. Una prova, la de quart d'ESO, que permet d'avaluar el grau d'assoliment de les competències bàsiques al final de l'etapa obligatòria. Les competències sotmeses a examen són llengua catalana, llengua castellana, primera llengua estrangera i matemàtiques. L'alumnat que s'examinarà pertany a un total de 1.016 centres educatius d'arreu del país, 513 són centres de titularitat pública, 503 són centres concertats i privats. La prova, que enguany es du a terme per segona vegada consecutiva, està dissenyada i aplicada pel Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, que per a l'ocasió ha organitzat una seixantena de comissions que en faran la gestió i la correcció. Un total de 2.334 aplicadors i de 1.213 correctors seran els encarregats de vetllar pel correcte funcionament del procés. Com hem dit, en el conjunt de les Terres de l'Ebre seran pràcticament 1.600, concretament 1.587, els alumnes que participaran d'aquestes proves. Demà dijous els centres realitzaran les proves de competència en llengua catalana, en matemàtiques i en aranès, mentre que divendres serà el torn de l'avaluació de les competències en llengua castellana i en llengua estrangera. 64.094 alumnes catalans faran la prova d'anglès i un total de 274 s'examinaran de francès. Els correctors corregiran les proves i els resultats s'enviaran als centres i a les famílies a partir del dia 18 de març, abans de les vacances de Setmana Santa. Com a novetat, enguany, l'informe dels centres mostrarà els resultats de l'actual edició i els resultats de l'any passat per tal de facilitar la comparativa entre un any i l'altre.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorrem nosaltres la costa catalana de Portbou a les Cases d'Alcanar. Pesca professional i esportiva, nàutica d'esbarjo, cultura marítima i gastronomia marinera. Blau Marí, un programa de la xarxa que pots escoltar a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Els dilluns i dimecres a les 7:30 de la tarda.
Zona Alternativa. Cada setmana a la teva municipal, un programa per escoltar un altre tipus de música. Indie, pop rock, electro, alternativa, diferent, múltiples denominacions per comprovar que una altra música és possible. Recorda, a la sintonia de la teva municipal, cada dimecres a les 8 de la tarda, Zona Alternativa, amb Domènec Ramal.
I encara un apunt solidari abans d'arribar a la informació del temps. El director de Càritas Diocesana de Tarragona, Francesc Roig, va visitar ahir a la tarda el president de la Diputació, Josep Poblet, per agrair a la institució intercomarcal el suport i el compromís demostrat amb Càritas al llarg dels anys. Així mateix, la trobada va servir també perquè Poblet, el president de la Diputació, conegués de primera mà els projectes que aquesta entitat benèfica té previstos de dur a terme durant l'any 2013. La Diputació de Tarragona, com a compromís amb les persones que a hores d'ara pateixen més a la nostra societat, aportarà 100.000 euros a Càritas Diocesana del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre per contribuir al manteniment de les estructures socials que donen servei als més necessitats que aquesta entitat gestiona, tant al camp com a les Terres de l'Ebre. Al llarg dels últims anys, amb l'objectiu de contribuir a pal·liar els efectes de la crisi econòmica global, la Diputació ha col·laborat a la realització de projectes d'atenció directa a persones en situació de pobresa i necessitat impulsats per Càritas a la nostra demarcació.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
El vent continua i continuarà bufant avui als dos extrems del país amb intensitat. Demà perdrà força i al matí i a la tarda pràcticament s'haurà retirat del tot de les zones on la tramuntana i mestral fa dies i setmanes que bufa. A destacar l'ambient fred, però que es va recuperant una miqueta la temperatura, tret d'algunes zones d'alta muntanya. La tendència és que els pròxims dies aquesta recuperació de temperatura sigui més evident, sobretot pel que fa a les màximes. Avui el sol ens acompanyarà, retiren les nevades del Pirineu, restes de núvols, però a punts del Pirineu, sud de la Costa Brava, algun punt de la Costa Central, i de cara als pròxims dies, tendència al sol a l'interior i Pirineu, però tendència als núvols localment abundants en alguns sectors costaners. N'anirem parlant. La recuperació de temperatures en aquests sectors de la costa no seria tan evident com en zones, per exemple, de muntanya.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
I no hi ha temps per més. Arribem un dia més ja al punt i final en aquesta repassada a l'actualitat de la jornada des de l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Un temps d'actualitat que avui dimecres, 13 de febrer, novament s'ha encarregat de coordinar qui us ha acompanyat, Domènec Ramal. Res més, gràcies per seguir-nos. Acabeu de passar una molt bona tarda. Tornarem demà. Fins llavors, passi-ho bé.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mutè, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mutè.